Seguint l'exemple de Barcelona i l'Hospitalet, militants i simpatitzants socialistes santcugatencs hauran d'elegir qui serà l'alcaldable del Partit Socialista a les eleccions locals del maig. El primer secretari de la formació local, Ferran Villasenyor, ja va anunciar les seves intencions i ara ho ha fet el cap de l'oficina de l'expresident José Montilla, Jordi Menéndez, que ja va ser candidat a l'alcaldia en anteriors ocasions. Ara comentarem amb ell quines són, doncs bé, les seves pretensions. Senyor Menéndez, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, primer, què és el que l'ha fet decidir-se, doncs, a entrar en aquest procés de primàries?
La convicció de que la nostra ciutat necessita un impuls, de que precisament perquè estem en una situació de crisi econòmica molt dura, de necessitats socials molt dures, de fins i tot de desprestigi de la política, convé que algunes persones que hem tingut una certa experiència i que tenim un cert coneixement, doncs no ens quedem a casa i fem el pas per oferir-nos a fer una feina en favor de la col·lectivitat, que no és altra cosa que oferir-nos per la política, no?
Entenc, vostè, doncs, de la seva darrera etapa, diguéssim, que exercint la política a nivell nacional, ja va ser, doncs, activament a la política local. Aquest retorn al món local, doncs bé, d'una banda, com l'encara personalment?
Mira, a mi m'ha costat molt prendre aquesta decisió, ho dic amb tota franquesa, perquè és cert que jo ja vaig ser candidat i és cert també que la política local requereix una dedicació i una entrega absoluta, no? Ha estat un nucli molt rellevant de persones, de companys i companyes de l'agrupació socialista de Sant Cugat i afiliats i simpatitzants, que des de fa mesos que m'estan suggerint la conveniència de que doni el pas. M'ho he pensat molt jo personalment, ho he pensat molt amb aquest equip, ho he pensat molt amb la meva família, he calibrat avantatges, inconvenients, i al final hem arribat col·lectivament a la conclusió de que per aquestes eleccions del 22 de maig el millor candidat que pot presentar el Partit dels Socialistes sóc jo, i ho dic, consti, ho dic amb absoluta humilitat i sense cap mena de vanitat, perquè no és el cas, no? Jo crec que puc fer un bon servei al meu partit i a la meva ciutat. I aquesta és la motivació, no n'hi ha cap d'altra.
O sigui, que diguéssim, per prendre aquesta decisió, l'últim argument seria aquesta petició que se li ha fet des de la ciutat?
Sí, perquè jo no seria candidat si no hi hagués una base a la meva pròpia organització que ho suggerís, com és lògic, com passa a totes les formacions polítiques. Els projectes d'aquest tipus són projectes col·lectius, no? No és que el Jordi Menéndez es presenti, és que hi ha un equip al voltant del Jordi Menéndez que el convenç, li suggereix, l'empeny, l'estimula, i jo, naturalment, que sóc sensible als arguments que m'han plantejat, i assumeixo el repte amb tota la capacitat i tota la il·lusió i tota l'entrega que he posat de manifest en altres ocasions. Jo sóc una persona entusiasta, sóc una persona que s'apassiona pels reptes. Crec que el repte que tenim al davant els socialistes i la ciutat de Sant Cugat és un repte molt important, i jo estic disposat a encarar-lo, efectivament.
Ens diria alguns dels noms que li han fet aquesta petició?
Jo crec que això encara és una mica prematur, perquè, miri, el nostre és un partit profundament democràtic i jo n'estic molt orgullós, perquè no és fàcil prendre la decisió de convocar primàries. Es convoquen primàries quan hi ha més d'un candidat, i és un mecanisme extraordinàriament sa des del punt de vista democràtic, perquè vol dir que els militants i els simpatitzants i l'entorn més directe del Partit dels Socialistes de Sant Cugat podrà decidir lliurement, amb un vot secret, amb un vot lliure, qui creu que és la persona més adequada per encapçalar la candidatura. A les primàries no es dirimeixen projectes polítics, perquè el projecte polític és un projecte col·lectiu. El projecte dels socialistes per Sant Cugat és un projecte col·lectiu, no és el meu projecte, o el del Ferran, o el de l'altre. Per tant, el que farem a les primàries és dir-nos, preguntar-nos internament, quina de les persones que estem a la col·lectivitat socialista de Sant Cugat els que estem en millor posició per treure el millor resultat possible en les eleccions del 22 de maig.
Entenc. Bé, una de les exigències, doncs, per ser definitivament proclamat candidat a cap de llista, és la presentació dels avals, que, si no vaig equivocat, aquest període es tanca a finals d'aquest mes. Vostè disposa ja d'aquests avals?
No, home, esclar que no, si això ha començat ara. Jo vaig prendre la decisió d'acceptar el repte i d'encapçalar la candidatura i, per tant, de presentar-me les primeres diumenge al vespre després d'un sopar. Diumenge, aquest diumenge al vespre després d'un sopar, no? Estem a divendres.
De tota manera...
Però compto amb un suport molt gran entre els afiliats i entre els simpatitzants i, no, vaja, hem de fer, naturalment, perquè així s'ha establert els nostres reglaments, no? La recollida de les signatures i, bé, ho farem al llarg d'aquests dies.
Si no vaig equivocat, es requereix un 25% de...
En efecte.
I més o menys, quant suposa? Si no m'equivoco, està al voltant de la cinquantena?
Perquè aquí Sant Cugat... Jo no tinc encara el cens oficial que he demanat a l'executiva de la meva organització que me'l facilitin per poder fer aquesta feina i, per tant, no puc dir en aquests moments quin és el nombre exacte d'avals que he de presentar. És efectivament el 25% dels afiliats i afiliades, però no sé si és, no sé, entre 40 i 50, però tampoc ho sé exactament.
D'acord, en tot cas, de les seves paraules dedueixo que els suports que per ara li han expressat, doncs confia en que no sigui un problema aconseguir aquestes signatures.
No. El que estic visquent aquests dies és una... La veritat és que estic molt content, ho he de dir amb tota franquesa, perquè la resposta que estic constatant entre els meus companys és molt entusiasta.
Entenc. Si li sembla...
Estic molt animat, francament.
Molt bé. Si li sembla, li plantejaré dos o tres qüestions que s'han anat plantejant darrerament a diferents membres del seu partit en relació a les anteriors eleccions i les demés, perquè els nostres oients es puguin anar fent una idea de bé, quin seria el seu perfil, diguéssim.
Molt bé.
D'una banda, la conveniència i unió de que Partit Socialista de Catalunya tingui grup parlamentari propi a Madrid. Vostè, en aquesta qüestió, com es posiciona?
No crec que això ho decidim en el ple de l'Ajuntament de Sant Cugat ni a l'agrupació de Sant Cugat, tot sigui dit. Jo crec que el que és important és que els socialistes catalans, ara se m'escapava a mi els santcugatencs, que els socialistes catalans tinguin veu pròpia a Madrid. Quin és el mecanisme administratiu de tenir-la? Això ja no ho sé tant, perquè l'estructura administrativa d'un grup parlamentari propi té avantatges, però també té inconvenients. Jo sóc partidari, per tant, de que els socialistes catalans tinguin veu pròpia a Madrid.
D'acord, queda...
I que tenir veu pròpia a Madrid vol dir tenir presència, tenir iniciativa, tenir perfil, tenir opinió, i que aquesta opinió es conegui i s'expliciti.
Molt bé.
Però deixi'm que li digui una cosa, perquè...
Endavant.
Perquè si no, aquesta discussió sobre grup parlamentari pot acabar sent una discussió sobre una anècdota. El més important que ha de fer el conjunt de socialistes, de diputats i diputades socialistes i senadors i senadores socialistes a Madrid, és tenir capacitat d'influència en el govern del PSOE. Aquesta és la qüestió important, tenir capacitat d'influència en les decisions que es prenen a Madrid i que afecten Catalunya.
D'acord, passem a una altra qüestió. M'agradaria que em fes una valoració, una lectura dels resultats del Partit Socialista en les eleccions catalanes i de resultes, doncs bé, una valoració del que ha suposat el tripartit.
Doncs miri, el govern de la Generalitat durant aquests 4 i per extensió els 7 darrers anys ha fet una magnífica obra de govern, una extraordinària obra de govern, que queda i que la realitat anirà confirmant, perquè les coses que s'han fet en l'àmbit de la modernització de les infraestructures del país, en l'àmbit de la millora de la competitivitat, malgrat les dificultats que tenim ara, no? En l'àmbit de l'extensió dels serveis educatius, sanitaris, en l'àmbit de l'extensió dels serveis socials, aquest balanç és extraordinari. Però hem tingut fonamentalment dos problemes que ens han afectat de ple. El primer i el més greu que ens afecta a nosaltres i afecta a tota l'esquerra europea és això de la crisi, que no és broma. Pensi que a Catalunya hi ha més de 600.000 persones que estan en atur. Potser 1 milió o 1 milió i mig de persones que han vist empitjorar les seves condicions retributives i que tenen problemes per arribar a final de mes, i que una bona part d'aquestes persones han estat tradicionalment electors, votants del Partit dels Socialistes. I aquestes persones estan enfadades. I tenen tota la raó per estar enfadades. I aquestes persones consideren que la crisi, tot i no ser culpa del govern de la Generalitat, també en fan responsable el govern de la Generalitat. I passa a Catalunya, i passa a Espanya, i passa a Portugal, i passa a França, i passa a Anglaterra, i passa a Bèlgica, i passa a Holanda. Tots els llocs on hi ha governs de centre-esquerra o d'esquerres, o que encara que estiguin a l'oposició, han estat molt penalitzats electoralment perquè els electors d'esquerres consideren que no s'ha estat capaç d'evitar aquesta crisi tan profunda. Aquesta és la principal raó de la nostra derrota. Després hi ha altres coses, naturalment. L'anàlisi és molt més polièdric, hi ha molts més elements. Hi ha algunes qüestions derivades de la complexitat d'un pacte complicat amb Esquerra Republicana i amb Iniciativa, i després hi ha també una qüestió molt polèmica al voltant de la sentència del Tribunal Constitucional i de la dificultat d'obtenir traspassos nous de l'administració de l'Estat, que tot i que s'assoleixen, perquè mai s'havia arribat al nivell d'autogovern que s'ha arribat amb aquest govern, però tot i que s'assoleixen, es fa en unes condicions que generen una desconfiança, una polèmica, un rerefons negatiu entre la relació entre Catalunya i Espanya. I això, més enllà del resultat electoral, li he de dir que no és bo ni per Catalunya ni per Espanya.
Molt bé. La darrera ja de una mica presentada qui és vostè i com pensa. Les darreres eleccions, de les quals ara parlaven, també van deixar uns resultats, diguem, preocupants, que mostraven certa desafecció del que és la societat envers la política, no? Aparició de nous partits, participació i demés. Vostè creu que cal trobar noves formes de fer que la gent es torni a interessar a la política? I quines podrien ser aquestes?
Sí, naturalment que sí. Miri, deixi-m'ho dir d'una manera plàstica. Nosaltres, durant aquests darrers anys, durant aquests 7 anys, especialment els 3 darrers anys, ens hem dedicat a governar el país i a gestionar el pressupost públic i les competències i els serveis i les infraestructures, etc. I metàforament hem tancat la porta i hem col·locat un cartell dient: no molesteu, estem governant. Vull dir amb això, ens hem dedicat a governar des del govern, ens hem dedicat a prendre decisions des del govern i ens hem oblidat que a l'hora de prendre decisions cal també fer aliances amb els ciutadans, mantenir, conservar, ampliar les aliances. Les aliances en termes de diàleg, de comprensió, de complicitat amb els sectors socials als quals volem representar. Això ho hem deixat de banda i ens hem equivocat radicalment. És, des del punt de vista polític, el principal error. Pensar que només amb el rigor, només amb la seriositat, només amb la disciplina pressupostària i la disciplina organitzativa, només amb la feina ben feta, n'hi ha prou per governar i per entusiasmar la gent a la política. Jo deia molt sovint als meus companys quan estava al govern, pensem que la gent confiarà en nosaltres no per l'obra de govern, sinó per l'apreci que generem entre els ciutadans. Si la gent no ens estima, si la gent no ens aprecia, si la gent no ens admira, no ens en sortirem. I això és el que hem de fer els polítics, ser reconeguts, aconseguir ser reconeguts, perquè generem confiança i generem esperances entre els nostres ciutadans. Si no, si la política no serveix per això, no serveix per res.
D'acord, queda clar. I ara ja la darrera d'aquesta primera entrevista amb vostè ja, com a candidat en aquestes primàries. Potser és una mica política ficció, però permeti'm. Si en cas que vostè perdés aquestes primàries, estaria disposat a unir-se, si es donés la situació, a la candidatura del senyor Villasenor?
Això no en tingui cap mena de dubte. Si el Ferran Villasenor és el candidat a l'alcaldia, tindrà tot el meu suport, per descomptat. De la mateixa manera que jo sé que si jo guanyo les primàries tindré tot el suport del Ferran Villasenor per les eleccions a l'alcaldia. Escolti, les primàries són un mecanisme intern de presa de decisió per veure qui dels dos o dels que siguin tenen millors possibilitats de cara a les eleccions. Però el projecte és del partit, el projecte és col·lectiu. No és el del Ferran o el del Jordi, m'entén?
L'entenc perfectament. Bé, ho deixem aquí. Moltes gràcies, senyor Jordi Menéndez, per aquest temps, per contestar les nostres preguntes. I bé, amb aquest procés que començarà aviat d'aquestes primàries, imagino que anirem comentant habitualment com es desenvolupen els fets. Moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
A vostès, bon dia, adeu-siau.